els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Els santuaris continuen sent avui arreu del món un signe definitiu de la fe senzilla i humil dels creients que troben en aquests llocs sagrats la dimensió bàsica de la seva existència. Aquí experimenten profundament la proximitat de Déu, la tendresa de la Mare de Déu i la companyia dels sants en allò que és una experiència de veritable espiritualitat que no pot ser devaluada perquè, si es fes, es mortificaria l'acció de l'Esperit Sant i la vida de la gràcia. Molts santuaris han estat percebuts com una part de la vida de les persones, de les famílies i de les comunitats, fins al punt que han reflectit la identitat de moltes generacions i han incidit en la història d'algunes nacions. Aquesta orientació del punt segon de la carta apostòlica en forma de motu proprio Sanctuarium in Ecclesia del Papa Francesc ens serveix avui de punt de partida per continuar amb una sèrie que ja vam començar ara fa un temps en programes anteriors dedicada als santuaris, per parlar en aquesta ocasió d'un dels santuaris més emblemàtics de Catalunya, el de Santa Maria de Queralt. Coneixerem a la taula compartida que us proposem avui aquesta vegada dos testimonis que tenen a veure amb aquest temple marià situat al cim de la comarca del Berguedà.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
El santuari de la Mare de Déu de Queralt es troba, com dèiem, al capdamunt de la Serra de Queralt, a una alçada d'uns 1.200 metres. Per la seva peculiar ubicació se l'ha anomenat el balcó de Catalunya, moltes vegades. L'amplitud del seu paisatge i les sensacions que provoca justifiquen pujar fins a Queralt. L'indret on avui s'aixeca el temple correspon, segons sembla, a l'espai que hauria ocupat el castell de Guillem de Berguedà. El conjunt de Queralt l'integra en el santuari on es venera la imatge de la Mare de Déu i un notable edifici annex que havia acollit en el seu moment l'hostatgeria, on avui hi ha el restaurant i l'estació del funicular inclinat que hi accedeix des dels aparcaments. Hem de considerar igualment part del santuari l'església de la Cova, on, segons la llegenda, va ser trobada aquesta imatge, la de Queralt, imatge de la Mare de Déu. L'actual església és un edifici construït al segle XVIII. Originàriament hi va haver un monument, un gran retaule barroc fet per Pere Costa i que va ser destruït l'any 1936 en el context de les persecucions. El temple és d'estil renaixentista i es compon d'una nau central amb dues de laterals. Hi ha molts projectes que han anat evolucionant fins que als anys 90 es va completar una restauració definitiva de l'interior de l'església i el cambril sota la direcció de l'arquitecte berguedà Lluís Buixader, que li ha donat l'actual aspecte. Ja sota la direcció de qui també va ser capellà custodi de Queralt, Ramon Berniol, s'han emprès els últims anys reformes importants per a la conservació del santuari, com són la costosa separació entre les parets de l'església i la roca viva, així com la resolució definitiva dels fums dels llantions amb la construcció d'un nou espai que ha originat una nova capella lateral. També hi ha el campanar i a sota, a l'església, sota del campanar, hi ha també l'edifici annex, com us dèiem. La imatge de la Mare de Déu és una petita talla de fusta d'uns 50 centímetres d'alçada. Representa la Mare de Déu asseguda i té, com dèiem, el nom de Queralt, que el porten, de fet, moltes noies, dones i nenes arreu de Catalunya. Amb la mà dreta sosté una oreneta, animal que ha esdevingut símbol de Queralt, i amb l'esquerra agafa el seu fill situat dret damunt el genoll. L'infant sosté un llibre amb la mà esquerra mentre beneeix amb la dreta. Tenim amb nosaltres avui dues persones que tenen molt a veure actualment amb el santuari de Queralt. D'una banda, el rector de Berga i actual rector també del santuari de Queralt, Josep Maria Vilaseca. Mossèn Josep Maria, benvingut i gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès pel santuari de Caral.
I tant, un interès molt, molt gran. Clar que sí. I també és amb nosaltres Pere Artigas, que és membre de la Junta del Santuari de Caral. Benvingut també, senyor Pere Artigas.
Hola, bon dia, benvingut. I com ha dit el mossèn, moltes gràcies doncs, per poder fer conèixer una mica més el nostre santuari de Caral.
Bé, avui no pretenem fer com una visita turística radiofònica, però sí parlar una mica més del santuari. Primer de tot, quin és l'origen i sobretot el significat de Caral com a advocació de la Mare de Déu? Si vol començar, per exemple, mossèn Josep Maria i Pere Artigas després.
Bé, bueno, el significat de Caral significa muntanya alta, que el cim de Caral és molt visible des de la ciutat de Berga i per tant, l'advocació mariana és una mica la resposta de la situació, no? I bé, doncs, la tradició ens remunta a l'antiguitat, quan es va trobar aquesta Mare de Déu, segons la llegenda, i bueno, des de sempre la tradició aquí a Berga és molt, molt arrelada a Caral.
Per tant, un origen com una de les Mare de Déus trobades, no?, que tenen la seva festa el 8 de setembre. Sí,
sí, es va fer... És la Mare de Déu que doncs, explica lo típic, no?, que un pastor doncs, veu que el seu bou se'n va a un lloc, està agenollat al bou, i què hi ha, i després descobreix allà la Mare de Déu.
Molt bé. Alguna cosa més sobre l'origen i el sentit, Pere Artigas, de cara al que li diu a vostè aquesta imatge i aquesta advocació?
No, exactament com ha dit, doncs és això, la tradició, diu això que el pastor va trobar la imatge de la Mare de Déu, la va portar a casa seva, quan va arribar a casa la imatge no hi era dins del seu sarró, i després de tres anades i vingudes, al final van veure que el que volia la Mare de Déu era ser allà, al cau del cim de la muntanya, i des d'allà doncs, se li va fer el seu primer de la primera capella, que podia estar molt lligada doncs, al castell de Guillem de Berguedà. Posteriorment ja es va construir una altra església més gran, pagada per un ramader, el senyor Francesc, Francesc Garreta, i posteriorment ja es va construir, quan l'advocació de la Mare de Déu havia anat creixent, havia fet petita l'església, es va construir ja l'actual santuari. I doncs és una de les coses que els berguedans sempre tenim una gran sort, i és que si mirem en l'aire veiem Caral. I quan estem a vegades doncs, en un moment una mica difícil, doncs sempre tenim la vista, mirant la vista en l'aire, poder veure el santuari i l'esguard de la Mare de Déu.
Fantàstic. Aquest pujar a la muntanya, una acció de la qual ens parlen ja els profetes, no? Pujar a la muntanya del Senyor, allà tenim Maria que ens ajuda i ens beneeix, i beneeix tota aquesta petita plana on hi ha Berga, on hi ha altres pobles del voltant de la comarca del Berguedà. Com ha crescut, els pregunto a tots dos, com ha crescut en importància el santuari de Caral i tot l'espai dedicat a la Mare de Déu a partir d'aquesta imatge, no?, talla del segle XIV?
Bueno, la devoció del poble berguedà a la Mare de Caral és indubtable. De fet, hem de dir que Berga no s'entén sense Caral i és un signe d'identitat de tots els berguedans, que hi ha dos signes identitaris. Berga és Caral i la Patum. Per tant, ara estem parlant del santuari de la Mare de Déu i dels berguedans. Doncs ens identifiquem amb aquest santuari, amb aquest lloc, però amb aquesta Mare de Déu, que des de sempre la devoció s'ha anat transmetent de generació en generació. A través de les famílies han anat doncs, transmetent aquesta devoció. I com deia abans el Pere, doncs, la gent puja a Caral doncs, en tants moments, perquè és una església sempre oberta, tu hi pots entrar sempre durant tot el dia, i la gent hi entra a pregar, hi entra a demanar alguna gràcia, entra perquè estan passant un problema, entren a descobrir la bellesa del lloc. Hi ha molts motius diversos pels quals la gent puja al santuari i puja a dalt a Caral. Però és la devoció a la Mare de Déu.
La devoció a la Mare de Déu, tradició transmesa de generació en generació. I Pere Artigas també vol afegir, si digui.
Sí, no, és que, fet una mica, els berguedans, quan celebrem alguna cosa, doncs quasi bé sempre enfoquem a celebrar el Caral. Doncs, per exemple, les pròpies persones, moltes vegades, quan està, inclús no solament per demanar, a vegades quan hi ha hagut alguna efemèride doncs, festiva, doncs també es puja al santuari. Durant molts anys, la majoria dels casaments que es feien a Berga es feien tots a Caral. Doncs hi havia hagut molts casaments a Caral. Doncs, les entitats berguedanes doncs, també, quan tenen alguna cosa per celebrar, alguna cosa per oferir, pugen a Caral. Una cosa ben clara és, per exemple, l'Espelmàrit Mossèn Josep Maria, la Festa de la Patum, també està lligada amb Caral. Cada any, quan acaba la Patum, els dos rams de les dues gegantes que ballen a la plaça de Sant Pere són pujats als peus de la Mare de Déu de Caral. I també el ram que porta l'àliga al seu bec també està, es porta a dalt del santuari de la Mare de Déu de Caral. Les comparses de la Patum, quan han celebrat algun centenari o 125 aniversaris o 250 aniversaris, també han pujat doncs, les comparses a peu fins a Caral i celebrant ballant davant de la imatge de la Mare de Déu.
Fantàstic.
Són moltes entitats esportives, quan aconsegueixen una fita important, doncs pugen a oferir-la a la Mare de Déu.
Sí, sí, hi ha molts els vincles i molta connexió també entre aquesta cultura popular de la Patum, que de fet va lligada a Corpus, també té una arrel cristiana, i la Mare de Déu de Caral. Per descriure una mica l'espai, els qui hem anat alguna vegada tenim la sensació que tot el que és el complex del santuari, el cim de la muntanya, l'edifici annex, no és que sigui excessivament gran, però clar, les vistes l'engrandeixen, no? Podem dir que és així, Caral, mossèn, per exemple?
Sí, home, és a dir, l'atractiu natural de contemplació de la creació és únic. És a dir, és una vista immillorable. Des de dalt a Caral veus tot el Berguedà, però és que veiem Montserrat. Tota la serrada de Montserrat la veiem perfectament. Veiem el Montseny. Veiem una vista panoràmica que és única i, per tant, la meravella de la creació des de Caral és un dels altres atractius, sens dubte.
Clar.
I puja també, per això, moltíssima gent. Puja a Caral no només els creients en la Mare de Déu, sinó també molta gent, això, no? Amants de la natura, gent perquè puja a fer esport, però sempre la Mare de Déu allà al mig, I estimada per tothom.
I tant, molt bé. Sí. Pere Artigas, sí, endavant.
Persones doncs, que pugen caminant, pugen corrent, pugen fent exercici i arriben a dalt al santuari, pugen al cambril, van a fer una petita visita a la Mare de Déu i tornen a marxar. I són gent doncs, que realment doncs, a la Mare de Déu doncs, el pujar allà dalt i és visita obligada d'anar-li a fer. És un moment de visita i dalt a veure dalt el seu cambril.
Sí, suposo que la festa del 8 de setembre es viu, no?, de manera especial, amb alguna plec, amb l'ofici solemne.
Sí, la festa de la Caral és la festa major del santuari, la festa major de Caral. És una mica doncs, la diada en què més gent hi aplega i, a més, doncs, té una novena que en els darrers anys, doncs, ja fa des de sempre que es feia la novena, doncs, cada dia amb una missa al santuari des del dia 31 d'agost i fins al dia 8 de setembre, que és el dia de la gala. També s'hi fa una vella al jovent de fa més de 40 anys que es fa el dia abans de la gala i darrerament s'hi han afegit tota una sèrie d'actes que fan que durant tots aquests 9 dies o inclús de 10 vegades de celebració, doncs vegi tota l'activitat cultural, festiva, lúdica, sí, amb festes populars, sardanes, tot plegat estigui molt lligat aquesta gala de Caral i feia tot un conjunt d'actes que clouen el dia de la gala doncs, amb la missa solemne, amb sardanes que es van a dalt al santuari i a veure tota la gent doncs, que puja. Doncs, és el dia de la festa major, sí, de la Mare de Déu, ens convida a casa seva doncs, i els berguedans doncs, hi pugem.
A més, és una tradició molt connectada amb altres advocacions catalanes, com Núria mateix i les que tenen el 8 de setembre com a festa, amb Meritxell, Andorra, i vaja, podríem citar-ne unes quantes. Ens queda poc temps, però els vull preguntar, i potser pot començar aquesta vegada el senyor Pere Artigas, pels projectes de futur i el potencial, sobretot, que veuen vostès en aquest espai, també a nivell turístic, a nivell de dinamització, amb el restaurant, amb l'atractiu muntanyenc, què en pensen? Això té futur?
El futur té molt, però de moment el veiem negre, perquè realment doncs, el santuari, hi ha una part que és titularitat del bisbat, que és el santuari, l'altra part és titularitat de l'Ajuntament, però que està en un litigi judicial des de fa ja prop de 15-20 anys i que realment ens fa que tot aquest moment estigui tot paralitzat. En aquest moment la part d'aquesta doncs, està doncs, en un estat doncs, bastant no lamentable, si cas gas es pot dir així, perquè realment doncs, necessitaria fer una bona empenta, una bona inversió. El potencial hi és. Abans del començament ha esmentat com el balcó de Catalunya. Sí. I el que ha dit el mossèn és això, des de Caral un dia una mica despejat es veu més de la meitat del Principat. Es havia arribat a veure, ara és més difícil per la contaminació, però s'arribava a veure el mar des de Caral.
Sí, sí, sí.
I realment doncs, aquest potencial hi és. Falta, doncs, que aquestes traves una mica judicials burocràtiques es deslliguin per poder començar a treballar.
I
en la part del santuari, doncs, la part és això, és intentar mantenir-lo, fer modernitzar-lo. Tenim una pàgina web doncs, que doncs, pot accedir a tothom, en la qual hi ha molt, que és santuaridecaral.cat,
tot junt,
i que on hi ha doncs, un gran recull fotogràfic, històric, des de les imatges més antigues fins a les imatges més actuals, on hi ha doncs, la imatge de la Mare de Déu en 3D, també es pot consultar. Realment, doncs, aquí anem treballant i també doncs, per anar intentant anar modernitzant el santuari, anar-hi fent noves formes perquè...
Això continuï, en definitiva. Disculpi que se'ns acaba el temps, però ha estat un plaer parlar amb Pere Artigas ara i amb mossèn Josep Maria Vilaseca. Algun comentari per acabar molt breument sobre el futur, sobre aquesta dinamització que necessita Caral? Espera també que es desbloquegin les traves, diguéssim.
Sí, esperem que sí, però bueno, la devoció hi serà sempre.
Això,
i us convidem tots a pujar a Caral, els que no hi hagueu pujat, perquè és una autèntica meravella i la Mare de Déu us acollirà molt bé.
Molt bé. Santuaridecaral.cat, virtual i real, pujar a Caral, al Berguedà. Gràcies, mossèn Josep Maria Vilaseca i senyor Pere Artigas, per haver-nos parlat avui de Caral, una taula compartida molt mariana i molt catalana. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
I estem compartint amb tots vosaltres per acabar aquesta cançó que és la gran referència musical de l'advocació mariana de Caral. Uns goigs a Caral que canten moltes persones cada 8 de setembre, festa d'aquesta Mare de Déu trobada, i també la resta de l'any en visitar el santuari del Berguedà. Fins aquí aquesta edició de Taula Compartida. Salutacions a la Paula Moreno i al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat novament punt de trobada per a tots vosaltres. La unitat en la diversitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià que es nodreix dels diferents carismes. Fins la propera, que vagi bé.
Taula Compartida. Un podcast de Ràdio Estat.